Minuts, tornem amb més notícies a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a partir de les 4.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Les 3 i 5 minuts, siau molt benvingudes, molt benvinguts al Múltiplets d'aquest dilluns, dia 19 de juliol del 2021. Dues hores de ràdio en directe, en què, si voleu, vos acompanyarem a l'antena en Margalida Grimalt i en Toni Treveria. Molt bon dilluns, Toni, com estàs?
Bon dilluns, Margalida, molt bé. Bona setmana, amb moltes ganes de piscines i de platges, perquè quan la calor apreta volem estar tots amb remull i frescos, d'alguna manera.
Ha pujat una mica la temperatura, eh? Aquests, des d'ahir, diguem que des d'ahir, se nota una miqueta més càlid tot, eh?
Sí, el que passa és que si estàs a un lloc i tens l'aire condicionat posat, això, en els 24 graus, clar, la temperatura, en aquest cas, el mateix espai és sempre la mateixa. Això sí, però vaja, sí que és veritat que sí. Fora sí que es
després
noten.
Després entra, et surt. Bé, en qualsevol cas, estem fresquets avui per fer aquestes dues hores de ràdio en directe que començarem en remull, en certa manera.
Sí, sí, ho dius bé. Començarem el nostre recorregut radiofònic a les piscines municipals exteriors de Son Hugo, a Palma, que han estat tancades més de 4 anys i que ara reobren les portes, concretament dilluns que ve, dia 26 de juliol, amb noves instal·lacions que aposten per l'eficiència energètica. Tot d'una, saludant Francisco Ducros, que és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma.
I com cada dilluns obrirem el mostrador de producte local per posar en valor els productors i creadors d'aquestes illes. Avui coneixerem els vins ecològics i les herbes eivissenques de les bodegues Can Ric, situades a Buscatell, al municipi de Sant Antoni. Seran conversa amb la seva propietària, Estela González Tuells.
Acabarem aquesta primera hora cercant les darreres tendències i virals a les xarxes i als mitjans digitals que avui parlen preferentment de la carrera espacial. I a partir de les 4 posarem l'atenció en les perspectives turístiques per aquest segon semestre de l'any, segons el darrer informe de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística ExcelTour. Ens acompanyarà per això Òscar Perelli, director de l'àrea d'estudis de l'entitat.
I ja sabeu que vosaltres teniu via lliure la vostra participació. Ens podeu fer arribar la vostra opinió sobre qualsevol dels temes que tractem en qualsevol moment.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
Tancarem el programa en companyia de l'arqueòleg Toni Puig, que continuarà estirant el fil encetat la setmana passada amb el darrer vaixell enfonsat i descobert a les Balears, el derelicte de Ses Fontanelles, trobat l'any 2019 a pocs metres d'una de les platges més freqüentades de la badia de Palma.
En concret, Can Pastilla. Completen l'equip que fa possible aquestes dues hores de ràdio en directe, na Mariona Fortes a la redacció, na Rosana Núñez al control tècnic i en Pep Díaz a la producció.
De 3 a 5, segueix el fil de l'actualitat. Múltiples.
Les 3 i 8 minuts i començam el programa parlant-vos d'una de les grans novetats d'aquest estiu, la reobertura de les piscines exteriors de Son Hugo, a Palma, tancades des de fa 4 anys. L'Ajuntament ha anunciat que dilluns de la setmana que ve el complex de Son Hugo torna a obrir i avui al Múltiplets volen saber tots els detalls d'aquest esdeveniment. Per això comptam amb la presència a l'altra banda del fil telefònic d'en Francisco Ducros, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma. Molt bon dia, Francisco, benvingut. Com
Hola.
Estàs?
Què tal? Bona tarda, com va tot?
Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns avui amb aquesta calor, en aquesta hora també, que és un poquet de sesta, i d'haver acabat de dinar. Parlem en primer lloc, Francisco, de reobertures, una reobertura al complet aquesta, és a dir, podem dir que totes les instal·lacions estaran disponibles a partir de dilluns que ve?
Sí, efectivament, com heu comentat a l'entrada del programa, aquesta Sonugo, aquesta instal·lació, que és una de les més importants de la nostra ciutat, tenia les piscines exteriors, no les interiors, que estaven obertes, les exteriors feia 4 anys ja que no estaven operatives, i el proper dilluns, que és dia 26 de juliol, ja tots els usuaris de l'IME que estiguin abonats o que facin servir qualsevol tipus de programa de que estigui abonat, ja podrà fer ús complet de totes les instal·lacions. És una remodelació que hem fet integral, no només de les piscines exteriors, que s'ha fet perquè estava en una situació d'estructura que calia una intervenció molt, molt important, sinó que també hem aprofitat per fer una renovació integral de tot el sistema energètic, no? Per aconseguir una instal·lació que bàsicament el seu subministraria d'energies renovables.
Ara en parlarem de tots aquests detalls que suposaran també un estalvi important en la factura d'electricitat, però abans parlem una mica dels concrets, no? de l'ús d'aquestes piscines, sobretot per tots aquells usuaris que hi vulguin assistir. En quin horari està previst que estiguin obertes aquestes piscines exteriors a partir de dilluns?
Sí, l'horari és l'horari habitual que tenim de totes les instal·lacions esportives municipals, que és de dilluns a divendres de 8 del matí a les 10 de la nit, els dissabtes de 8 del matí a les 9 i mitja, i els diumenges i festius de les 8 del matí fins a les 2 i mitja.
Per tant, hi ha moltes hores.
És l'horari global, sí.
Hi ha moltes hores.
Pràcticament... Sí, pràcticament fins a l'inici de la pandèmia, que van tancar totes les instal·lacions esportives, aquesta no se va reobrir ja, pràcticament tenien 2.000 usuaris diaris. O sigui, és una de les instal·lacions més potents de la nostra ciutat en quant a foro i a ús per part de la ciutadania.
Sí, per tant, és important que estigui obert durant bastantes hores del dia, no? I que tots aquests usuaris, després de 4 anys i busques, les puguin tornar a fer servir. Pel que fa a les activitats dirigides, no començaran fins més endavant, tenc entès, no?
Sí, efectivament. Per una banda tenim els cursets de natació, que això ja és un clàssic dins de la nostra ciutat, que fins al mes de setembre no s'iniciaran.
Sí.
Però també com a novetat incluïm a Sonugo dins el programa que nosaltres oferim, que es diu PAT, que és un programa d'activitats dirigides, que és un sistema especial que qualsevol persona que se vulgui apuntar ho pot fer, que són activitats dirigides de qualsevol tipus d'especialitat. No? Això sí que serà una novetat a Sonugo, perquè no se feia abans, i d'aquesta manera oferim aquest programa PAT tant a Sonugo, com he dit, i a altres instal·lacions addicionals, que són Moix, Germans Escales i s'Estel. En aquestes quatre instal·lacions se podrà fer aquest programa PAT, que té bastant d'èxit i surt de lo habitual de l'abonament que pugui tenir qualsevol persona de l'IME.
I aquest programa d'activitats és que proposa l'IME? És aquest, no? Aquesta novetat que ho...
Sí, aquesta és la novetat. Aquesta és la novetat de Sonugo. Abans no tenia aquest programa PAT, era una instal·lació que se feia servir per abonaments normals, que un pot anar a la piscina, després pot anar al gimnàs, etc. O als cursos de natació. Ara incloem, ja que tenim unes sales per fer activitats dirigides, aquestes activitats dirigides qualsevol persona se pot apuntar de manera esporàdica també, però hi ha un programa que té una continuïtat i que un s'apunta i mensualment va fent les activitats que se pot apuntar. Això és una novetat bastant important perquè ha tingut bastant d'èxit.
Sí.
Fa uns anys que se va posar en marxa i ha funcionat molt bé.
Per tant, ha tingut com a molta acceptació, molta gent està interessada en aquest tipus d'activitats.
Sí, perquè dona també una possibilitat similar a el que se pugui fer en qualsevol tipus d'instal·lació esportiva privada, de donar un acompanyament, un assessorament també i uns entrenaments que siguin integrals, no? Perquè de vegades és difícil per un usuari anar al gimnàs i dir, ara, què faig? No? És veritat que nosaltres tenim monitors que poden explicar qualsevol tipus de de màquina, com funciona, estiraments, però això és un programa dirigit amb un monitor especialitzat, amb una activitat que pot ser de spinning o de yoga o de qualque tipus d'activitat similar.
Com moltes d'aquelles que ofereixen altres gimnasos o centres esportius i que no se fan en remull, que no ens pensen tots que tot passa a la piscina. En qualsevol cas, Francisco, aquest estiu està previst que hi hagi campus esportius, tot i que no hi hagi activitats. Quins campus
no, campus heu previst? El campus ja se va iniciar a Sorugo, perquè a Sorugo hem fet com una posa en marxa per fases. No?
Sí.
El mes de juny ja varen començar els clubs esportius de natació, perquè ells tenien una necessitat important de preparar les competicions i els hi costava més esperar com a la resta de la ciutadania, i ja varen iniciar, també va ser una manera per provar la instal·lació, veure si hi havia qualque tipus de problema de funcionament, etc. Ha anat bastant bé, i també el campus de Sorugo se va iniciar el dia 1 de juliol. Sí, que ja està en marxa.
Per tant, ja està en marxa i no té massa cosa a veure amb aquestes piscines exteriors que s'inauguraran, recordem, dilluns de la setmana que ve, i de les que parlam avui amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, en Francisco Ducros. Dèiem que són uns 2.000 usuaris diaris que no han pogut anar a les piscines de Sorugo mentre aquestes instal·lacions han estat tancades durant un poc més de 4 anys, i els usuaris individuals podran tornar a partir de dilluns. Quan està previst que ho facin tots aquests clubs que han hagut de cercar altres espais durant tot aquest temps que han durat les obres, Francisco?
No, els clubs varen iniciar de manera progressiva també la seva tornada a Sorugo dia 14 de juny ja. Varen iniciar ells els entrenaments.
Sí?
I els varen, perquè estaven reubicats a altres instal·lacions, per això era complicat, perquè hi havia clubs que estaven a lo millor a tres instal·lacions o dues instal·lacions diferents. D'aquesta manera, el dia 14 de juny ja varen ells tornar a Sorugo.
Sí.
Per veure un poc com funciona la instal·lació, perquè també la seva experiència a nivell competitiu, s'ha de pensar que sobretot la piscina exterior és una piscina que està, evidentment la pot fer servir tothom, però té unes característiques molt orientades a la competició. No? Llavors era important també conèixer l'opinió dels clubs, veure com havien quedat, perquè clar, després de 4 anys era important la seva opinió i el seu feedback, que podríem dir, per conèixer com havia quedat. No? Llavors, això ja ho tenim nosaltres reubicat, o sigui que en principi ja estan en marxa i estan contents.
I en principi està per dir que tornin tots els clubs que abans hi entrenaven, o pot ser que algun club, després de tot aquest temps, quedi entrenant a algun altre espai? Què en sabem de tot això?
Bé, en principi, depèn del club. Hi ha clubs que potser, si volen fer un plantejament, demà hi ha una reunió amb ells, precisament, per xerrar aquest tema i d'altres. Si ells volen plantejar la possibilitat d'estar en una altra instal·lació, sempre se pot explorar, no? Però en principi, ells, els clubs, com s'han manifestat, i la Federació de Natació també, que fa una feina molt bona en aquest sentit, és centralitzar els entrenaments allà a Sorugo. Llavors, en principi, clar, evidentment, tots els clubs volen la major quantitat d'hores i d'espai possible, això és normal, però, clar, hi ha molts clubs i s'ha d'encaixar bé. I en principi estem fent aquesta feina, i si hi ha qualque club que vulgui plantejar la possibilitat de quedar a una altra instal·lació, se pot estudiar, crec que sí.
Clar, se tracta també de tenir en compte cada un dels casos i les necessitats de cada club, i poder, cosa que no és senzilla, també, ajustar aquesta agenda i coordinar tant d'usuaris és una cosa que entenem que no és fàcil i que necessita...
No, sí, efectivament. Sí. I també, clar, hi ha usuaris particulars i també hi ha altres esports, com poden ser el triatló, que potser no és un club de natació, sinó que són de triatló i fan un entrenament específic, no potser igual que natació, però han de fer també servir instal·lacions com a club, no? I això també ho hem de poder encaixar. Però en principi la nostra intenció és el que comentàvem. Sorugo és un referent en el món de la natació. Sempre els clubs han estat allà i la nostra intenció és que estiguin allà i que se pugui compatibilitzar, i nosaltres creiem que és possible, amb la resta d'usuaris.
I sabem que intentareu fer-ho i que anirà allò, diguem, lo millor, que pugui anar. La remodelació de Sorugo, Francisco, ha estat integral i ha afectat tant a les piscines interiors com a les piscines exteriors. Quines millores s'han fet, en concret, a les piscines interiors?
Efectivament, mira, una de les qüestions que nosaltres teníem, potser un va a Sorugo i pot tenir la sensació de que s'ha fet aquí, no? Hi ha una part interior de l'estructura que estava en molt mal estat de manteniment. Quan això ja se va iniciar l'anterior mandat per tractar tractar de fer aquesta reforma, ja se va iniciar la tramitació i l'han culminada ara, no? Hi ha una part molt important de tema d'estructura, que això té un cost molt elevat, i també, com a novetat, hem previst un sistema que ja està en funcionament, que és un fons mòbil. El fons mòbil de la piscina hi ha una part que s'eleva o baixa de nivell per poder fer a qualque tipus d'activitat, com pot ser aquagym o activitats d'aquest tipus. I això sí que és una novetat, és un sistema que s'eleva en funció d'un sistema mecànic i és una novetat també bastant important.
No, una cosa que tampoc deu haver sortit molt econòmica, perquè jo ara pensava, no. Segurament són més barats fer una piscina nova sense gaire fons, que no haver de fer aquesta adaptació precisament amb un fons mòbil que pugi i que serveixi tant per entrenar a nivell de competició com també per poder fer totes aquestes activitats aquàtiques. Parlem, Francisco, de les novetats, de les noves instal·lacions en termes de sostenibilitat i eficiència energètica, perquè heu dit que s'estalviaran fins a 120.000 euros anual en la factura elèctrica. Quines instal·lacions s'hi han fet que permetran aquest estalvi?
Sí, bàsicament hem incorporat un sistema d'energies renovables, com són calderes de biomassa, de policombustible, que es diu, no?
Sí.
I que utilitza restes de podo forestal com a combustible, que això també és una novetat important i redueix en gran mesura no només el cost, sinó el tipus de manera de generar l'energia molt més respectuosa amb el medi ambient. No? Uh-huh. També hem fet 5 pous de geotèrmia, que es diu, que fa servir el calor de temperatura de terra i de l'aigua per calentar també tot el sistema de la instal·lació.
Sí.
I això també suposa un estalvi important. Després, dos sistemes de sumectadores, que també de renovació d'aire, les noves calderes també de gas per condensació. Això el que permet també és utilitzar un sistema de circuit de temperatura més baix, perquè també és més eficient, no?
Uh-huh.
I això també s'incorpora en una fase que ja se va iniciar amb l'anterior mandat, amb la Susana Moy com a regidora, que se van substituir les lluminàries també, el sistema de plaques fotovoltaiques. 370 plaques fotovoltaiques es van instal·lar per autoconsum de la instal·lació. Això fa que gairebé 80% o 75%, depèn de l'eficiència de cada sistema i depèn del dia, dels usuaris, de la temperatura i demés, el 75% de l'energia que consumeix en Hugo prové d'energies renovables.
És interessant, te remarcaré, sobretot tenint en compte que, clar, són piscines climatitzades, fins i tot les piscines exteriors i aquest tipus de piscines solen utilitzar o consumir molta energia habitualment. I te volien demanar, Francisco, si és habitual trobar un sistema d'eficiència energètica com el que heu instal·lat ara a Son Hugo.
Bé, hi ha altres municipis de les Balears que ja ho han fet, també. Però és algo que no s'ha fet amb molta habitualitat, perquè també la innovació en aquest àmbit és recent, relativament. Llavors, clar, no trobam en altres instal·lacions de la nostra comunitat encara sistemes d'aquest, no? El que comentaves és molt important. En una instal·lació esportiva el consum d'energia és elevadíssim, perquè ha d'estar 24 hores en marxa i el cost és molt elevat, i el risc de mal funcionament també és molt, no? Perquè els sistemes són molt complexos, no? Però per nosaltres estem molt contents d'aquesta innovació. Jo crec que és el camí que hem de seguir, d'uns sistemes sostenibles que siguin respectuoses amb el nostre medi natural. Això és fonamental per nosaltres.
És com que ja no podem entendre noves inversions, no? No podem pensar en el futur, sinó pensant precisament amb aquesta sostenibilitat, no? Amb aquest respecte.
Efectivament, sí.
Exacte, a la natura. S'ha parlat molt, Francisco, de tots aquests anys, no?, que les piscines han estat tancades. Hem de recordar que fa una mica més de 4 anys que se varen tancar. Les obres es van adjudicar al maig de l'any passat, és a dir, que només fa un any i busques. Era necessari realment tenir tant d'anys les piscines tancades? Què ha passat perquè això fos així?
Bé, això va començar l'anterior mandat, l'anterior legislatura, i quan vam entrar en el govern van trobar que la situació de la piscina, que estava en una situació que no s'havia fet el manteniment adequat, bàsicament, no? Clar, evidentment, estem xerrant d'una inversió de 3 milions d'euros. Clar, 3 milions d'euros per l'Ajuntament de Palma o qualsevol ajuntament són una quantitat molt important, no? I aquí volia posar de manifest la col·laboració amb el govern i el Consell de Mallorca, perquè a través del sistema de la llei de capitalitat hem aconseguit uns recursos que són molt difícils de trobar de manera ordinària, perquè, clar, quan fa una inversió, aquesta partida pressupostària no se dedicaria a manteniment o altres qüestions que són del dia a dia, no? Per això va ser complicat trobar el finançament, se va trobar i se van publicar els plecs que per la contractació, com un inici, van quedar deserts, però bé, van fer un canvi estratègic de la distribució de les obres i tal, i en dos mesos ho van treure de nou i se van presentar una empresa per fer la renovació de les piscines, que és una empresa italiana especialitzada, i dues empreses que se van presentar en aquesta part que han comentat de renovació del sistema energètic. No? Uh-huh. Llavors, clar, aquestes tramitacions són complexes i per el seu volum i també per les característiques tècniques, perquè és el que comentaven, estem xerrant una innovació en la gestió d'instal·lacions esportives. I això, innovació i velocitat o pressa no solen anar de la mà, normalment. Hem de tenir una mica de paciència i una mica de cura perquè les coses surtin bé.
Clar. I més si parlant d'adjudicació en públiques, aquestes coses ja sabem que sempre van a poc. Tu ja has dit, quan dels principals problemes ha estat la manca de manteniment, i no volíem acabar aquesta conversa amb tu sense parlar-ne precisament de les previsions que teniu de manteniment, perquè, clar, suposam que no voleu de cap manera que torni a passar el mateix. Per tant, de quina manera teniu previst fer el manteniment i si teniu en compte que justament s'hi ha de destinar una part important del pressupost cada any?
Sí, evidentment. Sí, evidentment. Nosaltres, mira, hem adjudicat el nou contracte de manteniment, no només d'aquesta instal·lació, sinó que forma part d'un paquet, fa un parell de setmanes, un mes. O sigui que el contracte està actualitzat i, evidentment, té en compte totes les característiques de la nova instal·lació. Llavors, no és que se posi en marxa una instal·lació amb un contracte de manteniment anterior, sinó que coincideix amb les noves característiques de la instal·lació. Això ens dona molt un marge molt ampli per poder afrontar el manteniment d'una manera adequada, i l'empresa fa, això és el que dic, un mes gairebé, més o manco, que va començar el contracte, i ja des del primer dia van estar mirant la instal·lació, veure com funciona i coneixent aquest sistema, que és un sistema innovador i que s'ha de conèixer bé.
Espera'm, idò, que vagi bé, que el manteniment sigui
el que
toqui-se i que els usuaris d'aquestes piscines els puguin fer servir molt de temps. Francisco Ducros, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex i molt bon estiu.
Moltes gràcies, igualment, que ho passeu molt bé.
Salut.
Adéu.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario.
Encetant la llista musical del Múltiplex d'avui, Eurobaixa, en Finisterre de Vetusta Morla, que tenen nou disc a la vista. Es dirà Cable a Tierra i veurà la llum a finals d'any.
Combates la brisa fresca de tu mañana. Ya me da igual si la tierra es plana, si arden los bosques o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando se burlarán de lo más sagrado? Pobre de ellos, aún no lo saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre. La gravedad.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Hipercentro fins al 22 de juliol, llom de porc al tall, 3,99 euros quilo. Plàtan, 0,85 euros quilo. Musclo fresc gallec, 2,49 euros quilo. Calamar nacional congelat, 13,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio. Amb especial atenció als temes de més actualitat i ho completam amb l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastà.
Quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, la droga era com a cosa de rics. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocant les mans cada dia, però ja t'homo, que el que veiem de transversal.
D'edat i de professions i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio és diàleg. Una porta oberta a la societat de les Illes. Múltiplets. IB3 Ràdio.
Les 3:31 minuts, continuem en directe a IB3 Ràdio i obrim ara l'espai que cada dilluns dedicam al producte local, als productors i creadors illencs, i a posar en valor els productes de proximitat i enfortir així l'economia local. Avui ens situem a Eivissa, en concret a Buscatell, per descobrir i tastar els vins de les bodegues Can Ric, un dels pioners en l'aplicació de l'agricultura ecològica a les Pitiuses. Ens acompanya via telefònica la seva propietària, Estela González Tuells. Estela, molt benvinguda, com estàs?
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Encantada jo també de conversar amb tu i de que ens descloguis i ens expliquis una mica tots aquests productes que feis des de les bodegues Can Ric. Can Ric iniciava la seva activitat l'any 97, sembrant 17 hectàrees de vinyes amb varietats tradicionals i també varietats foranes, i el 99 es construïa el celler. Tot i que el principal producte continua sent el vi, amb els anys heu anat afegint nous productes i ara feis herbes, feis vermut, olis i fins i tot sal. Quin és el producte de Can Ric que té més acceptació actualment, Estela?
Bueno, pues actualmente son los vinos en general, particularmente los vinos blancos. Este año hemos sacado un nuevo vino, un vino blanco con crianza en ánfora de terracota, y está teniendo muy buena aceptación. Es la primera cosecha de Muscat y bueno, ya hemos recibido dos premios internacionales y este año este vino es nuestro vino estrella, junto con el espumoso blanco, que és de Malvasia, grec, la varietat local d'aquí d'Eivissa.
Per tant, ara podríem dir que un poc aquí s'estrella la corona és aquest nou moscat criat en ànfora, eh?
Sí. De moment, enguany, sí.
Els vins són el punt de partida, no?, de l'empresa, i de fet, elaborau diversos, ara ens parlaves d'aquesta novetat, però elaborau diversos vins blancs, vins rosats, negres, escumosos, i ara parlàvem de dues varietats diferents, i és que justament treballau amb moltes varietats de raïm diferents. Teniu diferents copatges, teniu vins monovarietals. Tota aquesta producció de raïm la feis també vosaltres o comprau raïm a tercers, Estela?
Pues no, mira, una de nuestras particularidades es que somos productores, somos viticultores y bodegueros, lo que nos permite controlar desde un principio, desde la planta misma, todo el proceso de elaboración de los vinos. Además, siendo vinos ecológicos, pues pensamos que es la única manera de poderlo controlar todo, teniendo nuestro propio viñedo y luego pues controlamos toda la producción. Es fundamental desde un principio hasta un final estar encima de todos los procesos.
per poder controlar precisament aquesta cadena ecològica, no? On teniu les vinyes pròpies i de quantes hectàrees estan parlant aproximadament?
Pues mira, tenemos dos fincas. La finca principal de viña es está en Buscastell, a nada, 5 minutos de San Antonio. Aquí tenemos la bodega y tenemos 17 hectáreas de viña y 3 de olivo. Y luego tenemos una segunda finca en las Salinas, en el Parque Natural de esas Salinas, en San Jordi, y ahí tenemos al revés, 17 hectáreas de olivo y 3.5 de viña. Y precisamente el muscat viene de esa finca, el muscat que te comentaba para la crianza en ánfora, y la malvasía también viene casi toda de esa finca. En Can Llaudis la finca de las Salinas es básicamente blanco y olivo.
I teniu més oliveres que no pas saps, has dit, eh? Hi ha un percentatge
no,
que està més...
No, mitat i mitat. Vienen a ser, sí, 17 hectàrees d'olivera i unes 20 de vinya, un poquito más de vinya.
Home, imaginar que cada una d'aquestes varietats, diguem, té unes necessitats peculiars o diferents, és a dir, no se comporten de la mateixa manera, no? Un cirà, no. Diuen que és molt mal de mantenir, per exemple, o un moscat que no un cabernet o un monestrell, per tant, com claro. Ho feis per cultivar tantes varietats diferents i no perdre's cap?
Bueno, ya desde un principio buscamos las variedades que mejor se adaptaban a la tierra y al clima de Ibiza. Entonces, todas más o menos se comportan igual. Sí que es verdad que las blancas son más delicadas que las tintas y dentro de las blancas, las de la finca de las Salinas, que está un poco más al sureste de la isla, pues, por ejemplo, esas variedades maduran mucho antes. De hecho, esta mañana hemos estado paseando la finca Y el muscat y la malvasía, pues en 2 semanas la recogemos seguro. O sea, antes de que termine el mes de julio ya empezamos vendimia en las Salinas. Y luego aquí en Can Ric, pues a principios de agosto más, sobre el 5 o 6 de agosto, creemos.
¿Y això sol ser més o manco sempre així? O diríeu que un any s'ha avançat? Sí. No, sempre així, eh?
No. Siempre es así. Puede que un año se adelante 2 o 3 días, o otro año se atrase 2 o 3 días, pero desde la primera vendimia siempre ha coincidido aquí en Can Ric con las fiestas de Santa María, el 5 de agosto, que son las fiestas de Ibiza, pues siempre empezábamos al día siguiente, el 6 de agosto, o sea, más o menos. No,
tal,
no ha variado mucho, a pesar del cambio climático, en este sentido no hemos variado mucho.
Se compleix més o manco el calendari de cada any. Estela, deia jo fa un moment que Can Ric vareu ser dels pioners en l'aplicació de l'agricultura ecològica, no? I tu també ho deies, que no enteneu la cultura del vi sense aquest respecte per la natura i el medi ambient. Tu diries que de cada vegada està més clar que han d'anar tots, diguem, en aquesta direcció, que ben aviat no s'entendrà la producció agrícola si no és en pràctiques sostenibles?
Yo creo que sí, que de hecho cuando nosotros empezamos hace ya casi 25 años, la gente nos preguntaba ¿eco qué? No entendían lo de la palabra ecológica en Ibiza y los españoles prácticamente no la teníamos oída, sí los extranjeros. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos dicho desde un principio es que no deja de ser la agricultura que hacían nuestros mayores. Una agricultura sostenible, utilizando productos sostenibles, que no dañan al medio ambiente ni a nosotros. Entonces yo pienso que sí, la gente cada vez se va dando más cuenta de esto y cada vez va aceptando que la agricultura ecológica tenga que tener pues un precio un poquito más elevado, pues porque al final son más tratamientos, mucho más caros y bueno, y eso se refleja al final también en salud para el medio ambiente, pero para nosotros también.
I en qualitat del producte també, eh? Perquè sí, la qualitat del producte al cap i a la fi és una altra i tots entenem que per una cosa que té més qualitat també s'ha de pagar més preu, no?
Sí. Está claro.
Estela, com va ser? A banda d'això, com va ser i en quin moment determinat vareu decidir apostar també per altres productes a banda del vi? Perquè, clar, era d'entrada bodegues Can Ric, un lloc on s'apostava molt pel vi, després vau anar introduint el vermut, l'oli, ara fins i tot comercialitzau sal. Com ha estat i de quina manera progressiva ho ha anat incorporant?
Pues mira, ha sido poco a poco, porque todo empezó con el vino aquí en Can Ric, teníamos unos cuantos olivos, pero luego ya al incorporar la finca de las Salinas, allí ya plantamos directamente aceite. Son dos cultivos que se se compensan uno con el otro. O sea, cuando acabas con la uva, empiezas con la recogida de la aceituna, entonces se solapan uno al otro. Y luego lo de los nuevos productos, pues bueno, pues porque mi marido es muy inquieto, Joan Riera, que es el alma mater de la bodega, pues va cada día dándole vueltas a cosas y empezó pues primero empezamos con los espumosos, luego dijo por qué no un vermut, luego lo de la ánfora también fue una loca ocurrencia de él, pero que está dando muy buenos resultados, pues mira, somos muy inquietos.
I fins i tot vinagre fa, que jo no sé si aprofito
també,
el vi, també. El vi que no li ha sortit bo, però fins i tot vinagre comercialitzat.
También, todos son complementos, porque al final dices, bueno, el aceite, pues venga, vamos a hacer como complemento del aceite el vinagre, las sales, pues con nuestros productos, sal de vino, de oliva, de vinagre, siempre buscando todo lo relacionado con nuestros productos.
Clar, tot aquell profit que em puguis treure, no? I també en funció d'allò que, diguem, que em demani el client, sempre podrà investigant i poder obrir noves portes.
Sí,
per
sí.
Cert, Estela, com ha estat aquest darrer any i mig o any i busques de res per vosaltres? Us ha condicionat molt la crisi provocada pel coronavirus?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, nuestra facturación, bueno, la nuestra y la de todas las bodegas de Ibiza ha caído en picado. O sea, nosotros dependemos casi totalmente de la hostelería y la restauración, y al estar todo cerrado, pues claro, ha sido un desastre. Un desastre porque además, claro, vinos tintos son vinos de guarda, que los puedes tener varios años. Al tener madera no hay ningún problema, pero blancos y rosados son vinos del año. Entonces, claro, si la añada 2019 no ha salido, este año tampoco saldrá, porque ya la gente quiere la 2020.
Claro.
Y ha sido muy difícil, muy difícil. Pero bueno, a ver si parece que este año la temporada está empezando bien, pero bueno, siempre estamos con la espada de Damocles aquí encima pensando a ver qué pasa mañana,
sí,
¿no?
Sí, perquè el virus continua, bueno, no? I ara hi ha una pujada important de contagis, no sap mai com reaccionarà, diguem, el turisme, sobretot, no? Que és un poc allò que...
Ir dia a dia.
Sí, que depèn també de l'hostaleria i en depèn en gran part de la restauració. Per tant, amb aquests sectors tocats, és evident que tots, fins i tot el sector primari, s'ha vist molt afectat. No sou els únics, gairebé totes les persones amb les que
tots,
han parlat en aquest espai s'han vist bastant perjudicats per aquesta crisi provocada per la pandèmia. Entenem que depeneu, per tant, molt de l'hostaleria i la restauració, però sabem que també exportau els vostres vins fora de les illes, exportau tant a l'estat espanyol com també diversos països europeus, com Alemanya, Suïssa o Àustria. Quins són els vostres principals clients en aquest sentit, a nivell d'exportacions?
Pues últimamente está cogiendo mucho auge el mercado holandés. Los holandeses y belgas, que nos visitan mucho a Ibiza, entonces luego allí en su país demandan este producto. También Suiza, Alemania... casi todo centro y norte Europa, evidentemente Francia e Italia, ¿no? Porque ellos ya
son gran productores también, ¿eh?
Exacto, y son muy... se protegen mucho, ¿no? Entonces como que no dejan entrar a lo de fuera. Pero bueno, y en la península también nos cuesta. En la península nos cuesta porque, claro, Ibiza no es una zona conocida por sus vinos. Sí. En la península, en todas las regiones, en todos los pueblecitos hacen vinos estupendos, entonces ya hay mucho y es complicado entrar en península. Es más Europa para nosotros. O sea, Ibiza y Europa. Y bueno, un poquito en Mallorca también estamos empezando.
Per ventura també agafarà aquí un mercat important. Que han de tenir en compte que a la península hi ha moltes DOs que també estan molt ben posicionades, hi ha una tradició forta i llarga, no, de producció de vi. Per tant, els vins de les Balears sempre tenen difícil entrar un poc en aquest mercat, però també altres zones d'Espanya que fan molt bons vins i que tenen també com una difícil distribució arreu de l'estat espanyol pel posicionament de certes denominacions d'origen. Estela, una altra de les coses que oferiu, les bodegues són visites guiades, amb degustació inclosa dels vostres productes. Quin nivell d'acceptació estan tenint aquestes visites? Hi ha de cada vegada, diguem, més interès per aquest tipus de turisme experiencial?
Sí, sí, la verdad es que sí, cada vez está la gente más interesada en este tipo de visitas, se sorprenden al ver que en Ibiza existe la Ibiza de interior, la Ibiza de campo, de agricultura, de sector primario. Entonces esto gusta, porque no nos engañemos, al final las Baleares, pues la gente piensa que es sol, playa y fiesta. Y claro, cuando ven que hay algo más, que hay una Ibiza auténtica, pues gusta mucho. Y sí que es verdad que este año, pues al no haber apenas ocio nocturno, pues yo no sé si es que la gente está más dada a conocer la Ibiza auténtica y sí, estamos teniendo mucha aceptación, sí, cada vez más.
I si hi ha algun dels nostres oients, diguem, ibissenc, per exemple, que no coneix les vostres instal·lacions ni la vostra bodega o algun de les altres illes que tingui per visitar a Ibiza, té ganes de fer alguna d'aquestes visites, com ho han de fer per apuntar-nos-hi?
Pues mira, llamándonos a la bodega directamente o si no, escribiéndonos un email al email a info@bodegascanric.com. En nuestra web encontrarán información, pero lo mejor es llamar o escribirnos un mail. Y bueno, siempre como hay muchas opciones, muchos tipos de visitas, siempre encontraremos algo adecuado para cada visitante.
Per tant, que se'n vagin en aquest web, allà hi trobaran tota la informació, tant sí. El correu electrònic com també el telèfon de contacte, bodegascanric.com, tot junt, bodegascanric.com és un poc la referència. Una de les coses que remarcau des de Can Ric, Estela, és la voluntat que els vostres productes serveixin per transmetre la singularitat del clima i de les terres d'Eivissa. Tu diries que quan una persona tasta un dels vostres vins, tasta Eivissa, en certa manera? És a dir, que és allò que ens hi connecta a nivell de tast amb la terra d'Eivissa?
Pues mira, para empezar, al ser vinos de isla ya son vinos distintos a vinos de zonas de interior. Y además, Eivissa es una isla tan pequeña que en cualquier lado de la isla que haya viña tendrá la influencia del mar. No es pues como en Mallorca, que es una isla tan grande, pues a lo mejor en el centro de Mallorca no hay tanta influencia del mar, que sí que la habrá, pero en Eivissa es muy evidente la influencia del mar, el sol, nuestra tierra. Sí, son vinos singulares. Entonces, lo que no hay que hacer es intentar comparar los vinos de Eivissa con vinos de la península. No son ni mejores ni peores, son distintos.
Són diferents.
Pues el territori sí los marca, sí. Sí.
I seria un problema greu si fossin iguals, perquè clar, jo crec que cada vi ha de tenir la seva personalitat,
sí.
Ja no
sí.
Cada bodega, sinó que cada vi en funció de la varietat, de la terra on està i de moltes coses, ha de parlar per si mateix, no és vera?
Así es, sí, totalmente de acuerdo.
Ara te posarem amb un petit compromís ja per acabar, Estela, perquè sabem que no és fàcil per un productor triar un dels seus productes, sabem que t'encanta aquest moscat que feis en àmfora ara, que és un poc el darrer producte, però per tu quin és el producte estrella, diguem la joia de la corona, les bodegues Can Ric?
Pues yo, si puedo decir dos, diría dos coronas.
Va bé, venga, digues dos.
Aparte del blanco de ánfora, el espumoso blanco, el blanc de blancs de Malvasia 100%, que es muy especial, es mineral salino, es decir, que tiene mucha influencia es la viña de las salinas, muy cerca del mar, de los estanques, está muy influenciado por la salinidad. Y luego nuestro tinto estrella, que es el Lausos, es un tinto, normalmente es Merlot y Cabernet, últimamente tiene algo de Monastrell, depende del año, son unos coupages u otros. Y es un vino que tiene 12 meses de crianza en barrica de roble francés nueva y es un vino de guarda con mucho recorrido.
I que poden comprar el d'anys anteriors, que ha quedat encara en excedent i que si algú té ganes de tastar aquests vins, que tasti primer aquest i passarà segurament molt, molt de gust. Estela González Tuells, propietària de bodegues Can Ric, a Eivissa, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex i que vagi
gràcies
molt bé, que se recuperi tot a poc.
Sí, hay que tener esperanza y yo pienso que sí, que todo irá para arriba.
Hem de pensar en positiu. Gràcies i fins una altra.
Muchas gracias, un saludo.
Estrenem una nova aturada a la playlist del Múltiples amb el darrer tema del petit de Calaril, No en tornerai.
Multiplex.
IB3 dona una mà a la Fundació Hades Kids. El seu objectiu és el de recolzar els infants de Mallorca en risc d'exclusió social. Per més informació, entrau a la web fundacionades.com. Aquest mes de juliol tots donem una mà a la Fundació Hades Kids.
Quan llegeix versos, l'han de llegir en veu alta, encara que estiguin tots sols. Jo avui anava a pescamp i veia aquestes margalides grogues i de cop i volta m'ha vengut un vers d'en Juan Ramón Jiménez i jo anava dient «Abril venia lleno todo de flores amarillas». El camp era bellíssim, les margalides eren bellíssimes, però la paraula del poeta en les margalides, en la vinagrella i en la meva veu ho convertien encara en molt més guapo i passava un gustet i tenia un orgasme.
De dilluns a dijous, a les 20 hores, entusiastes, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. A Andratx 89.2. Actualitat, anàlisi, Múltiplex.
I a les 3:52 minuts és el moment de posar l'atenció en les xarxes socials i els mitjans digitals. Avui, la carrera de l'espai, capítol 2, Toni.
Aquest podria ser, en efecte, Margalida, el títol d'aquesta entrega, perquè estem parlant, com bé dius, de la carrera espacial. Fa uns dies, tot just una setmana, vam parlar en aquest mateix apartat que Richard Branson havia fet el primer viatge a l'espai entre els multimilionaris. Ho va fer, ho recordarem, a bord d'un avió de la pròpia companyia Virgin Galactic, després d'enlairar-se des del desert de Nou Mèxic i superar més de 50 milles, això equival a 80 quilòmetres d'altura.
I record que fins i tot, si no vaig malament, els varen donar com una insígnia que els acreditava a ell i a la seva tripulació com astronautes.
Sí, perquè clar, això de viatjar a l'espai no és una cosa que es faci cada dia, i com
no,
bé dius...
No, es fa cada dia, no.
Ni cada dècada, diríem.
Ja que no ho faran en sa vida.
Això mateix. Bé, ja fan viatges astrals, d'alguna manera, també, eh? Però no és el cas. Aquest és un viatge especial amb totes les lletres, a l'abast de només de quatre butxaques comptades a tot el món. I doncs, com bé dius, van rebre aquesta insígnia. De fet, hem d'afegir que el vol de Branson va ser el primer dels que han de formar part de la carrera espacial dels milionaris, com els mitjans nord-americans es refereixen a les iniciatives especials que encapçalen, com dèiem, Jeff Bezos, fundador d'Amazon, i Elon Musk, fundador de l'empresa Tesla, a més del mateix Richard Branson, que va protagonitzar aquest primer vol espacial la setmana passada.
I ara hi ha novetats al respecte, idò, Toni?
N'hi ha, perquè demà, si els càlculs no són erronis, si avui és 19, demà deu ser dia 20 de juliol, també als Estats Units, això sí, amb el canvi horari corresponent, i és que demà, dèiem, dia 20 de juliol, és el torn de Jeff Bezos. Un Bezos que ja va dir que els Virgin Galactic no eren exactament avions espacials. Hi havia, diguem, una petita controvèrsia de qui era el primer, li va restar mèrits, després va dir a Instagram que felicitava a Branson per la seva gesta, en fi, coses de milionaris. El cas és que ara, sí, el magnat nord-americà pujarà demà, com dèiem, el coet New Shepard de Blue Origin i estarà acompanyat, atenció, del seu germà Mark Bezos. Clar, per un viatge així sempre t'acompanyes dels teus. En aquest cas, el seu germà Mark Bezos, de la veterana aviadora Wally Fang, que té 82 anys, i d'Oliver Diamond, un estudiant dels Països Baixos de només 18 anys, que ha aconseguit el seu bitllet no perquè sigui milionari, però sí després de participar en una subhasta milionària. Aquests quatre seran, per tant, els protagonistes d'un viatge molt ràpid, de només 11 minuts, que els conduirà, això sí, fins a les portes de l'espai.
Per tant, intuïm que aquest estudiant holandès de 18 anys, que no és milionari, però ha aconseguit aquest passatge gràcies a una subhasta milionària, com a mínim prové d'una família de milionaris.
Sí.
Algú li ha pagat subhasta, no?
Efectivament, sí. No sé com quants participants hi havia, però amb 18 anyets és difícil haver fet una fortuna pròpia.
Sí.
Bé,
no se sap mai. No se sap mai,
perquè sí, el món està ple de casos excepcionals i potser aquest, el nostre amic Oliver Diamond, doncs, efectivament, en tot cas, serà un dels quatre integrants de la tripulació.
És curiosa aquesta tripulació, eh? Aquest infant de 18 anys, una senyora que en té 82, aquests dos germans, i també és curiós el fet que Bezos hagi rebut moltíssimes signatures, Toni.
Sí, però, Margalida, no t'enganyis, perquè no han estat per donar-li suport o desitjar-li sort, com podríem pensar en un principi, sinó ben al contrari, per dir-li que no torni a la Terra, que es quedi ben enfora, i ja a dia, en aquest moment, les 4 gairebé, hora espanyola, ja són 60.000 els signants d'aquesta plataforma, podríem dir. I és que es veu, Margalida, que ser l'home més ric del planeta, com és Bezos, no garanteix l'estimació de la gent. A Bezos, direm en aquest sentit, li comporta 8 segons i 93 centèsimes, segons un expert en la matèria, guanyar els $28.000 que percep com a mitjana el treballador també mitjà de la seva companyia, perquè vegis. Increïble.
Coses de rics, perquè sí. No cap d'entendre ni aquests números que acabes d'explicar.
Jo tampoc, però mira, ja m'agradaria a mi 8 segons, 93 centèsimes, recaptar o obtenir $28.000.
Que guanya durant un any el treballador d'una companyia.
Això mateix, sí, de la seva. En tot cas, hem de dir que en Branson i Bezos, havent completat amb èxit els seus viatges, si demà fructifica aquest intent de Bezos, només quedarà l'excèntric, també un altre excèntric, Elon Musk, fundador de Tesla, per viatjar a l'espai. No obstant això, el multimilionari ja ha llançat 1.200 nanosatèl·lits del projecte Starlink i, malgrat no haver estat a l'espai encara, es diuen els experts que va per davant en aquesta carrera espacial.
I per aventura té una miqueta més d'estimació, o més gent que l'estima, que no en Bezos, que ja n'hi ha 60.000 que volen que quedi a l'espai. Jo he de dir, Toni, que jo per ell me seria igual, però si t'he de ser sincera, me sabria greu que aquest infant de 18 anys quedés per l'espai. Crec que té tota una vida per davant i m'estim més que torni.
Totalment d'acord. I què dir de la pobra, però de Wally Fang, els seus 82 anys, millor que el que li quedi de vida ho passi a la Terra.
Exacte. Per tant, estarem pendents d'aquest viatge especial que comença demà. Mormem com acaba. I acabarem aquesta primera hora del Múltiples aquest dilluns 19 de juliol amb música. Amb un dels nous temes de Novedades Carmiña, que estrenaven a Mallorca precisament aquest dissabte en el marc del festival Cultura és Vida. Mucho nivel. Amb ell arribarem a les 4, actualitzarem notícies amb els companys informatius i tot d'una tornam. Fins ara.
para karateka y acabe pasando los fines en las discotecas. Lo canto por ella y por él, pa' que ellos lo bailen con mucho nivel, mucho nivel.